Aquesta tarda estarem pendents del Ministeri de Sanitat, que actualitzarà quina és la situació d'aquest brot de verola del mico que s'ha detectat a Madrid. El Centre Nacional de Microbiologia ja ha confirmat 7 casos, mentre el nombre d'afectacions sospitoses ha pujat ja a 24. I es treballa amb la previsió que segueixin augmentant les pròximes setmanes. Tots els casos detectats aquí són lleus i afecten homes que haurien tingut relacions sexuals amb altres homes. Però en el cas del Regne Unit no és així. L'Organització Mundial de la Salut està investigant ja el brot britànic d'aquesta malaltia endèmica del continent africà.
Tenim en línia el doctor Xavi Martínez. Doctor Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Hem d'estar amoïnats per aquest brot? S'està fent una mica de sensacionalisme i podem estar tranquils? Com hem d'afrontar aquest brot?
Qualsevol brot, qualsevol augment inesperat de casos que apareixen a la comunitat generen sempre una situació d'estrès, que és normal, i més tenint en compte l'antecedent del que venim, no? Que venim d'un antecedent amb una infecció que inicialment no sabíem com evolucionaria i que al final ha acabat sent una pandèmia. D'entrada, per les característiques que té aquesta malaltia, la sensació que tenim a nivell dels epidemiòlegs, a nivell dels sistemes de vigilància, és que no hem d'estar amoïnats. És una malaltia que és una malaltia infecciosa, per tant, és una malaltia, en aquest cas, que és contagiosa, que de moment és una malaltia que no esperàvem que aparegués en el nostre entorn, perquè fins ara existien casos a nivell humà, però eren casos més circumscrits a les zones centrals i a les zones de l'oest de l'Àfrica, que sí que és veritat que havíem tingut casos arreu del món, però de forma molt, molt puntual, i bueno, doncs fins ara no havíem esperat aquesta irrupció. És una irrupció que gràcies als sistemes de vigilància s'ha detectat de forma molt primerenca, molt inicial, que de moment tenim la informació que tenim i sobre aquesta informació anem treballant, i pel moment també tots els casos són casos lleus, amb la qual globalment no és necessari a dia d'avui que estiguem amoïnats. Tot continua funcionant com havia de funcionar.
Ha parlat de casos lleus i que en principi no ens hem de preocupar, però clar, quins són els símptomes i fins quina gravetat pot tenir la infecció, fins on pot arribar?
Qualsevol infecció, l'extrem de la gravetat és l'extrem de la mortalitat. Qualsevol infecció pot acabar així, però això és poc freqüent en aquesta malaltia. Aquesta malaltia és una malaltia que comença, té un període d'incubació intermig, que es mou entre els 5 i els 21 dies, és a dir, des que ens contagiem fins que pot començar a aparèixer la malaltia, pot aparèixer la setmana, d'una a tres setmanes. Inicialment aquesta malaltia apareix d'una forma com molt poc específica. Pot aparèixer en forma de febre, que pot arribar a ser alta, pot haver-hi mal de cap intens, pot haver-hi afectació muscular o articular, mal d'esquena, i en alguns casos, i de forma característica, apareixen limfadenopaties, que són ganglis. Això són els pròdroms, que és com la part inicial de la malaltia, on moltes de les malalties infeccioses poden aparèixer d'aquesta manera, i a partir del cinquè dia aproximadament és quan apareix l'exantema, el raix, l'aparició cutània, que,
sí, que
és
són aquestes ampolles que hem vist a vegades.
Eh? Aquestes ampolles, no? Aquestes pústules, són diferents lesions que habitualment comencen a nivell de la zona del cap i que després es poden expandir, i que més o menys en 3 de cada 4 persones en aquesta expansió poden afectar a les palmes de les mans i a les plantes dels peus. I normalment, perdó, és en aquest moment on és més fàcil el diagnòstic de la malaltia, perquè clarament ja visualitzes què és el que està passant.
Els casos que s'han detectat a Madrid, de moment, que són els que hi ha a l'estat espanyol, s'han donat entre homes que han tingut relacions sexuals amb altres homes. En canvi, al Regne Unit no tots els casos són així, i fins ara se sabia que la via de transmissió era respiratòria. Qui pot encomanar-se d'aquesta malaltia?
A veure, hi ha dues formes de transmissió de la malaltia. Una és per les gotícules, és a dir, la via que dieu respiratòria, però en el fons són les petites gotetes, i per tant la transmissió respiratòria és més a un entorn molt més proper, a una distància inferior a un metre. Però també, en el cas del contacte de pell no íntegra, o sigui, de pell amb lesions, amb aquestes lesions de les que hem parlat, en aquestes pústules, és a dir, que hi ha un risc de transmissió cutània, no amb pell íntegra, sinó amb pell lesionada. També aquest risc s'estableix quan hi ha objectes contaminats en l'entorn, contaminats a partir d'aquestes secrecions que hi ha a les vesícules, i entra en contacte qualsevol persona amb pell no íntegra amb aquests objectes. Són els dos principals mecanismes de transmissió. Per això, tot i que l'alerta i el que més ens ha amoïnat a tots, no?, i el que ha transcendit més a nivell dels mitjans de comunicació és aquesta afectació en homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes pel tipus de contacte estret que es manté en aquestes relacions, la percepció que tenim com a malaltia infecciosa és que no és una malaltia només exclusiva d'aquest grup de població, sinó que, i justament el Regne Unit ens dona la raó amb això, un entorn familiar on aparegui un cas no està exempt que es puguin produir transmissions secundàries a nivell de les persones, tot i que aquesta transmissió secundària a dia d'avui és poc freqüent.
També ens preguntàvem, clar, alguns experts han dit que la vacuna contra la verola humana pot actuar com a protecció per a aquesta verola del mico. És així? I a qui s'administra avui en dia la vacuna de la verola humana?
Per sort per tots nosaltres, la verola humana, més enllà del 1970, va erradicar-se, amb la qual des d'aquell moment, després de determinades campanyes de vacunació, és una vacuna que ha deixat d'utilitzar-se. Per què es parla d'aquesta vacuna? Doncs bàsicament perquè el virus de la verola dels micos o dels simis i el virus de la verola humà comparteixen el mateix gènere, tenen la mateixa família, i per això les dades que tenim a nivell de diferents estudis parlen de que aquesta vacuna podria arribar a protegir o disminuir l'aparició de símptomes greus en població afectada. Però a hores d'avui aquesta vacuna no està disponible i no s'utilitzarà pel moment per el que s'està plantejant dintre de les mecanismes o de les mesures de prevenció i precaució.
Doctor, coneix el doctor Pablo Ortiz Romero?
Doncs no tinc el gust.
És catedràtic de dermatologia i, de fet, és el cap de dermatologia de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid. I ha generat molta polseguera un tuit que ha fet ell amb una fotografia d'un pacient d'aquesta malaltia i diu: tres casos de viruela del mono esta mañana en el Hospital 12 d'Octubre, això és d'ahir, aún no tenemos confirmación microbiológica, ara ja la tenim, i ell acabava dient: da miedo, mucho miedo. Missatges com aquests d'un cap d'epidemiologia d'un gran hospital com és el 12 d'octubre no contribueixen a crear psicosi?
Bon, primer que és un cap de dermatologia. Els epidemiòlegs intentem minimitzar una mica aquest tipus, i més després del que ens ha passat, intentem minimitzar una mica aquest perfil de missatges. Tot i que, bueno, no sé, no puc parlar amb parell. Només puc parlar-te o només puc parlar-vos per com treballem en el nostre entorn, i en el nostre entorn, amb la informació que tenim, crec que hem de ser una mica més prudents i una mica més cautes, tenir cautela a l'hora de donar informació a nivell poblacional. Bàsicament perquè la informació a nivell de les infeccions i de l'epidemiologia va canviant a cada moment. Això és el que hem après amb el Covid. Qui no ha après això té un problema, però hem de ser una mica prudents a l'hora de transmetre informació a la població. Perquè la població ara mateix està en una situació en la que qualsevol cosa que estigui o que s'esbombi fora dels canals habituals i dels canals establerts, que són els canals que va ser establert a nivell de les agències de vigilància epidemiològica, a nivell del Ministeri de Salut, que és d'on tenim la informació oficial, més enllà d'aquests canals, ara mateix jo crec que no és cap a on ha d'anar el mecanisme de transmissió cap a la població.
Suposo que no ha fet gaire bé, no, l'exemple de la Covid, que en un inici es va relativitzar, es va parlar de que era una grip i després vam tenir els resultats que vam tenir. Jo suposo que el sector també esteu una mica amb les urpes a fora perquè no torni a passar una cosa així, no?
A ningú li agradaria, el que passa és que de vegades fer aquest tipus de conclusions o treure aquestes conclusions, clar, en el moment en què va passar el que va passar, ningú sabia cap a on evolucionaria, no disposàvem de més dades de les que tenien en aquell moment. I sota aquelles presumpcions es van fer una sèrie d'afirmacions, i després doncs, és una qüestió no només de que s'hagi equivocat qui va opinar això en un moment determinat, sinó que va ser un problema a nivell mundial, una cosa a la que no estàvem preparats, no estàvem... no estàvem massa avançats perquè passés una cosa d'aquest estil. Jo crec que una de les coses que hem après, i que de fet això que està passant just ara mateix ens dona la raó, és que la Covid ha ajudat a que s'agilitzessin i que s'implementés recursos a nivell dels sistemes de vigilància epidemiològica. Això permet que a dos dies vista de que aparegui una malaltia poc freqüent, una malaltia emergent, a un entorn com el Regne Unit, puguem començar a detectar ja casos aquí, disposem de protocols d'actuació, i que en el cas de que això pugui anar a més o a menys, disposem de tots els mecanismes per controlar-ho. Això és el que hem après a nivell d'epidemiologia en el Covid.
Quan parlem de control d'aquesta malaltia, parlem de cura? Existeix cura coneguda?
A hores d'ara no es disposa de tractament, però perquè la gran majoria dels casos, l'evolució de tots els casos es mou entre les dues i les quatre setmanes, és lleu i està autolimitada en el temps. No és una malaltia
sola, diguem,
de la que esperem. Sí, no hi ha un tractament específic contra aquest virus, però és una viriasi, és una zoonosi, una viriasi que està autolimitada en el temps.
Doncs, per tant, aquest és el missatge. Òbviament, se seguiran els casos i estarem pendents de com evoluciona, però de moment podem estar tranquils, veurem com evoluciona tot plegat. Ho hem comentat amb el doctor Xavi Martínez, és el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.